Notícies en xarxa.
Són les 8. Bona tarda. Us parla Laura Cera. El síndic de Greuges acusa el govern espanyol d'actuar amb desproporció inacceptable en la repressió del procés i també denuncia una regressió en els drets civils i polítics. Rafael Ribó ha presentat avui l'informe anual del 2017 al Parlament, que també recull la retallada de drets socials a causa de l'aplicació de l'article 155.
Una aplicació desmesurada de l'article 155 de la Constitució. Els actes il·lícits derivats d'unes lleis declarades nules de ple dret haurien d'haver estat confrontats amb l'ordenament legal vigent, amb diàleg i amb solucions polítiques, no amb això que acabo de referenciar. Amb la desproporció absolutament inacceptable de la força policial de l'1 d'octubre i, òbviament, amb l'empresonament preventiu de líders polítics i socials.
Més qüestions. Les liquidacions de fruita de pinyol continuen a la baixa amb uns preus que van segons qualitats i calibres entre el 0,16 i els 0,28 euros per quilo. Una situació que ja assegurava el tancament d'una campanya la passada de gran producció i per la qual Afrucat ja va estimar a mitjans del mes de novembre que el sector productor hauria perdut uns 54 milions d'euros. Ens en dona més detalls des de Monifema Ràdio, Pili García, endavant.
Segons expliquen des de Saixa, a Lleida ja fa anys que aquesta situació es produeix, ja sigui per la crisi del veto rus, per la sobreproducció a nivell europeu o per les pressions de les cadenes de distribució exigint preus a la baixa. Però aquest any, a més, s'està veient agreujat per algunes centrals que no disposen de prou liquiditat i es veuen obligades a pagar per sota de les expectatives. Cada vegada són més patents les peticions, ja sigui des d'Afrucat com de les diferents organitzacions agràries, d'una regulació de la producció per evitar la caiguda en picat dels preus i amb l'eliminació de superfície productiva per evitar que la campanya d'aquest any 2018 sigui un calc d'anys anteriors. D'altra banda, manifesten que les liquidacions, tant de poma com de pera, s'estan comportant per sobre els costos de producció. Per als productors de fruita dolça no hi ha una especial preocupació relacionada amb la sequera, ja que tot indica que la pròxima campanya de rec està garantida. El que sí que preocupa més als fruticultors és la falta de fred, sobretot per a les varietats més primerenques de fruita de pinyol, donat que podria avançar la floració.
I no deixem la fruita perquè la poma de Girona està cada vegada més present als mercats internacionals. Els responsables d'aquesta indicació geogràfica protegida participen aquests dies a la Fira Fruit Logística de Berlín, on s'han obert a nous mercats. Sonet Obert, des de FEM Girona, bona tarda.
Bona tarda. La IGP Poma de Girona ha aconseguit ampliar les seves exportacions i sumar nous mercats on comercialitzar el seu producte. Així, de les 80.000 tones de pomes que produeixen cada any, n'exporten entre un 25 i un 30%. Per donar a conèixer el producte, les tres empreses que integren la IGP són a Berlín, on se celebra la Fira Fruit Logística. El president de la IGP, Llorenç Frigola, ha explicat a quins nous mercats s'han pogut obrir.
Aquest any s'han començat a fer operacions a Canadà, a Sri Lanka, bueno, cada vegada una mica més internacionals. Molt d'interès en moltes empreses d'Israel, Jordània, que estan passant per demanar producte també. O sigui, bueno, la consolidació de que la poma Girona està al mateix nivell que la poma italiana i francesa o inclús superior en alguns casos i algunes varietats.
Els països del Golf i l'Amèrica Llatina són també nous mercats on arriba la poma de Girona. A més, durant la fira, països com l'Índia s'han mostrat interessats per futures importacions.
I acabem amb esports. En esquí alpí, el biguetà Quim Salarica ha aconseguit el bitllet pels Jocs Olímpics d'hivern. Salarica acompanya Caral Castellet i Ander Mirambell a Pyeongchang, a Corea, en la cita que ha començat avui divendres.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, una setmana més aquí a Ràdio L'Escala, el programa d'informació cinematogràfica de Cine. Avui, de l'equip habitual, només en queda un terç. Doncs ni l'Anna ni l'Àngel poden acompanyar-me, doncs se n'han anat a passar uns dies d'esbarjo, i que ben bé que els hi vagi. Per tant, si avui les coses no surten bé, seran culpa només de qui us parla, Jordi Orno. Però si surten bé, serà gràcies a l'ajuda inestimable de la Lali, que té a bé acompanyar-me avui en el programa i que doncs, serà la que se'n cuidarà de tocar tots els botons de la taula perquè els trailers, bandes sonores i també la meva veu surti perfecta. Per tant, si va bé la Lali i si no va tan bé, sóc jo. Comencem. I aquesta sintonia ens dona pas a la secció d'estrenes del programa d'avui. I la primera pel·lícula que comentem és 15-17, Tren a París. El 21 d'agost de 2015, un tren que recorre el trajecte Amsterdam-París. Quan el tren travessa el nord de França, un terrorista armat intenta cometre un atemptat. El que podia haver estat una tragèdia va quedar en un intent fallit, ja que un grup de passatgers van aconseguir reduir el terrorista.
Bonjour, vous désirez quelque chose?
Algo rico a las 12.
Caballeros, aquí tiene.
Gracias. Mira qué pequeñita es.
Oh, venga, no seas gilipollas.
En el que empiezas a descubrir quién eres, te das cuenta de que has asumido el control de tu vida. Pero solo puedes llegar a eso luchando en la vida. Y la mayoría de la gente evita luchar. La mayoría de la gente pasa por la vida evitando el dolor. Cuando persigues un sueño, llega un momento en el que hay un punto de inflexión. Aprendes a llegar más lejos. Empiezas a desafiarte para armarte de valor. Algo dentro de ti, que nunca has activado, yace latente. No trates de buscar atajos. Haz lo que sabes que debes hacer. Nos han elegido para esta gran obra.
No sé, tío. Nunca tienes la sensación de que la vida te empuja hacia algo. Hacia un propósito mayor.
Clint Eastwood dirigeix aquest drama d'acció basat en el llibre autobiogràfic escrit pels propis protagonistes de la història i que s'interpreten a si mateixos a la pel·lícula, acompanyats de diversos actors professionals. Continuem amb les estrenes i ara us parlem de HM Ropa. Darrere d'un rodatge s'amaguen obstacles, dificultats i anècdotes. La pel·lícula parla del món del cinema, així com dels seus professionals i els conflictes interns que tenen artistes i tècnics. La protagonista haurà d'intervenir entre ells per aconseguir l'objectiu comú. HM Ropa és el primer llargmetratge de Francisco José Arranz, protagonitzada per Elena Martínez, acompanyada d'un conjunt d'actors i actrius de l'Escola de Cinema de Màlaga, amb intervencions de Juan Malara i Antonio Dechen.
¿Por qué no buscamos otro guionista? ¿A otro director?
Antonio tiene algo. Es capaz de hacer película con 150.000. Y que parezca que ha costado 5 millones.
Algo te pasa a ti, dímelo.
Si no puedo escribir de vuestra historia, de nada que se relacione con ustedes.
Niemkov me tenía prohibido bajar aquí.
Todo cambia.
Haz lo que queráis.
Me necesitáis. Sin mí no conseguiréis nada.
Damos fuerza.
Arriba aquesta setmana una de les estrenes que ben segur portaran força pública a les sales. Es tracta de 50 sombres liberades. La relació entre Grey i Anastasia continua malgrat les possibles dificultats. Ella té problemes personals relacionats amb el seu antic treball, mentre el fosc passat de Grey projecta una ombra que amenaçarà amb destruir els seus vincles i canviar la seva relació per sempre.
Buenos días, mi esposa.
Buenos días, mi esposo.
Señora Grey, mire por la ventana. Voy fin de semana.
No puedo creerme que esta sea mi vida, que esté viviendo contigo. ¿Despacho de Anna Grey?
Te recojo a las 5.
Tal vez no haya terminado a esa hora. ¿Puedo conducir yo?
No.
Es preciosa.
La he comprado para nosotros.
Me encanta. Christian, esta ubicación es perfecta. Voy a diseñarte una casa maravillosa. Deja de hablarle a mi marido como si yo no estuviera aquí.
Anna.
Puedes llamarme señora Grey. Tengo que portarme mal más a menudo.
Nos están siguiendo.
¿Cómo estás, Anna?
Jack, ¿qué pretendes?
¿Así que quieres jugar?
Sí, amo.
Prometí protegerte y eso haré.
No puedes tenerme en una jaula.
Hice la promesa de amarte fielmente. Renunciar a cualquier otra.
¿Os habéis acostado?
Y consolarte en tiempos de necesidad hasta que la muerte nos separe. ¿Por qué me desafías?
Porque puedo.
Cinquenta sombres liberades és la tercera i última entrega de la trilogia sobre la relació entre la jove Anastasia Steele i el magnat dels negocis Christian Grey. La pel·lícula està basada en la novel·la del mateix títol de l'autora britànica L. James I el director torna a ser James Foley, repetint els seus protagonistes, Dakota Johnson i Jamie Dornan. Amb les estrenes i ara li toca el torn a l'animació. Ens visita una vella amiga, la Abeja Maya, amb Los Juegos de la Miel, segona versió per al cinema de les aventures d'aquesta famosa abella i els seus amics. Ara participen en uns jocs organitzats a la colònia on viuen.
Si tan confiada es tu abejita, la invito a ella y a su amiguito a competir en los juegos.
¿Has oído eso, Willy? ¡Vamos a los Juegos de la Miel!
¡Que comiencen los juegos!
¡Ya! ¡Vuelve la abeja más divertida!
¡Willy, cierra la boca! ¡Que nos estás frenando!
¡Qué gran equipo el tuyo, Maya!
No se reirá cuando nosotros ganemos la Copa Dorada. ¡Podemos hacerlo! ¡Cada bicho tiene un talento!
¡Adelante, Skitter! ¡Allá
vamos! La abeja Maya, los juegos de la miel.
¡Vale, tiempo muerto!
¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo?
Arnie, ¿cómo has hecho eso?
Cuando formas una T mayúscula poniendo esta mano sobre esta, el juego se para.
Repítemelo.
¡Claro! ¡Pones esta mano! ¡No!
9 de febrero en cines.
Alex Staderman i Noel Cleary són els encarregats de presentar el nou món de la Vella Maia, la Vella Maia i els Jocs de la Mel. Ells també van ser els responsables de dirigir el primer lliurament.
Preguntando con...
Continuem amb les estrenes i ara us parlem de Oculto al Sol, que ens presenta la vida de 7 personatges completament desconeguts entre si i que estaran units pels efectes d'un esdeveniment comú, un eclipsi solar. En algun dels casos, les experiències que visquin els personatges són purament imaginàries i alienes a la realitat. Oculto al Sol és una producció hispano-argentina, debut en la direcció de Fabrizio D'Alessandro, que també va escriure el guió d'una història plena d'entremats i relacions paral·leles interpretades per un repal d'actors i actrius argentins.
Quiero que elijas.
Laura, si tú lo que quieres es llamar la atención, te aviso que no es necesario, porque ya eres la novia.
Estamos en la casa de Estela Dragón. No, esa no, la actriz. Bueno, pero tampoco es para tanto, no vamos a robar nada.
Se puede morir.
Y sí, es una posibilidad.
Chao.
No, como yo no son. Yo no pago lo que pagan esas mujeres para vernos bailar.
¿Hay alguien en casa?
Gina, acá no hay nadie en esta casa, no hay ningún ruido.
Vas a tener que salir en algún momento, Lorenzo.
¿Qué te pasa? ¿Qué tenés?
No, es solo un truco. Ya lo sabes.
Mira, hasta los días más soleados se pueden oscurecer. En un instante.
I arribem a l'última estrena del programa d'avui, i és la quota d'Oscars que cada setmana ens arriba. The Florida Project és una pel·lícula que opta alguna nominació en aquesta propera gala d'entrega dels premis. La pel·lícula ens parla d'una nena i el seu divers grup d'amics que estan gaudint de les vacances d'estiu plenes de records i ganes d'aventura, mentre que els adults han de seguir amb les seves responsabilitats quotidianes no exentes de problemes.
Se acabó. Os he avisado una sola gota más y os largáis.
¡Venga ya, hombre!
¡Fuera ya!
Es que fuera se va a derretir.
Dentro también se derrite.
Pero, Bobby...
Fuera. Muchas gracias.
Pues sí hay de qué.
Al hombre que vive aquí lo detienen a menudo. En estos cuartos de aquí no podemos entrar.
Pero vamos a entrar.
¿Nos puede dar algo suelto, por favor?
El médico dice que tenemos asma y que tenemos que comer helado inmediatamente.
Aquí tenés.
Hayley, tenemos un problema. Abre. Es solo la segunda semana del verano y en la piscina ya ha aparecido un pez muerto.
Intentábamos que resucitara.
Y han lanzado globos de agua a los turistas.
Casado como madre, Moni.
Sí, mamá, eres una deshonra.
¿Trabajo nuevo?
Sí.
Si trabajas, ¿quién cuida de Moni?
Tú no eres mi padre.
Es que no quiero ser
tu
padre.
No me puedes tratar así.
Todo el mundo sabe lo que está pasando. Todo el mundo.
Está a punto de llorar. Siempre sé cuando los adultos están a punto de llorar. ¿Por qué grita mamá?
Solo están hablando. Tienen que solucionar una cosa.
¿Ves? Te he llevado de safari. ¡Hala! ¡Venga! ¡Vamos!
¡Que tengan un buen día!
¡Te quiero, Bobby!
Yo también te quiero.
Sean Baker dirigeix i escriu The Florida Project, pel·lícula protagonitzada per Willem Dafoe, que està nominat a l'Oscar per aquesta interpretació, acompanyat en el repartiment per Brooklyn Prince i Valeria Cotto. Thank you. Esteu a la sintonia de Ràdio L'Escala i esteu escoltant el programa de cine avui divendres de 8 a 9 del vespre, i recordeu que demà dissabte a partir de les 4 de la tarda podreu gaudir del segon passi. Toca repassar la cartellera, una cartellera on, ja sabeu, ens toca parlar dels 10 títols més vistos el passat cap de setmana. I en el número 10 hi trobem Ferdinand, que després de remuntar pateix una davallada amb nova oferta de cinema infantil. Baixa 3 posicions. La que manté la mateixa posició de la setmana passada és Jumanji, que la trobem en el número 9. I en el número 8, El Hilo Invisible, una nova incorporació en el top 10. A l'efecte, nominacions sembla però que no ajuda massa a obtenir més bons resultats. En setena posició, C'est la vie. Baixant 3 posicions, aquesta comèdia francesa no aguanta massa bé en segona setmana. Qui sí que aguanta bé és Perfectos Desconocidos, que la trobem en 6a posició, baixant un lloc, i que continua la bona acollida del públic per aquesta comèdia. Baixant 2 llocs, i en el número 5 trobem 3 anuncios en les afueres, i és que només les noves estrenes la aparten del podi. El mateix que passa amb la pel·lícula de Steven Spielberg, Los Archivos del Pentágono, que en el quart lloc també baixa 2 posicions. A la tercera posició del podi trobem Cavernícola, nova incorporació a la llista, i és que l'animació porta aire fresc a la taquilla. El segon lloc del calaix del podi ocupa El Cuaderno de Sara, una altra nova estrena, i és que aquesta aventura africana de Belén Rueda ha tingut una molt bona acollida de públic. I qui manté el primer lloc a la cartellera, això sí, freca freca amb El Cuaderno de Sara, és El Corredor del Laberinto, que manté aquesta posició de privilegi en segona setmana. I aquesta sintonia, després de les estrenes i repassar la cartellera, és la que ens introdueix al món del cinema de proximitat amb la programació del Cinema Montgrí. I aquesta setmana, la primera pel·lícula que presentem del Cinema Montgrí és La colla de la selva, pel·lícula protagonitzada per un pingüí que té un aspecte d'un veritable tigre. Maurici ha estat criat per una tigresa i ara es dedica, al costat dels seus amics, a garantir la pau a la selva. Quan un koala malvat vol destruir el seu entorn, ell i els seus amics hauran de lluitar contra el grup liderat pel koala.
Quan la selva està en perill, cal recórrer en Maurice, el pingüí tigre.
El deure ens crida.
I la colla de la selva.
La colla de la selva!
No entès mai gaire això de separar-se per després tornar-se a trobar a baix un altre cop.
És com una mena de ritual.
L'Igor és el pitjor enemic que ens hem trobat mai.
Ningú s'interposarà al nostre camí per destruir la selva.
Però això de destruir la selva no és perillós.
Anem a donar-li una lliçó a aquell koala?
És massa perillós.
Ara no hi tornis, eh? No et fa mal.
No fa mal. Coneixeràs a un pingüí que és pur foc.
Mandai!
I a un justiciers en boles tan valents com un tigre.
No et fa mal.
Bé, home, ara ja comença a picar una miqueta.
De Jungle Bunch.
Us quedareu tot el dia mirant-lo sense fer res de res.
La colla de la selva és una producció francesa d'animació dirigida per David Aló i que ens arriba també doblada al català. I l'altre títol que projecta el Cinema Montgrí aquest cap de setmana és C'est la vie, una comèdia francesa protagonitzada per una parella que és a punt de casar-se en un castell francès del segle XVIII i perquè tot surti perfecte, compta amb l'organització d'un cap de càtering, un DJ i un fotògraf professional. Però els esdeveniments derivaran en una situació totalment descontrolada.
Os lo repetiré otra vez. Estamos en un chateau del siglo XVII, así que la potencia eléctrica es limitada. En esa época no había juegos de luces ni sonorización de 4.000 vatios. Así que no podemos usar la red todos a la vez. Nos coordinamos, nos turnamos, compartimos. Y para acabar, me gustaría que evitáramos las tensiones.
¿Eres tonto que estás en zona de paso? ¿No ves que molesta?
Vuestro comportamiento, vuestros modales son el escaparate del banquete.
No, no, no quiero a nadie en el encuadre. Hay una vieja en el encuadre.
La vieja es mi madre, ¿eh? Le dije que quería algo sobrio, chic y elegante.
Sí, ese es su estilo.
Esta noche les espera una velada agradable, una velada chic, sobria y agradable. ¡Chicken bully!
Ese tío me está dando miedo.
Quiero ver todas las manos en alto, arriba sus brazos, everybody.
Perdona, gracias. Cuento con vosotros para que especialmente esta noche la velada sea preciosa, ¿eh?
¿Puedes cogerme la bandeja? Tengo que ir a la cocina.
¿Cómo?
Ay, perdón.
Sammy, ¿seguro que controlas los fuegos artificiales? ¿Qué os he dicho? He dicho, nos coordinamos. ¿No hay ni uno que entienda que me juego la vida? Me juego la vida todas las noches.
¡Qué momento tan increíble!
Eric Toledano i Olivier Nakache, reconeguts autors de l'èxit Intocable, dirigeixen C'est la vie, una comèdia amb tints de crítica social que està protagonitzada per Susan Clement, Jean-Pierre Bacri, Gilles Leloup i Judith Schema. I com és habitual en aquests programes que precedeixen a l'entrega dels Premis Oscars, ja sabeu que cada setmana fem un repàs dels premis més importants. La setmana passada ja vàrem començar per als actors i aquesta setmana toca repassar les diferents actrius nominades en els dos apartats. I amb la banda sonora de Tres Anuncios en las Afueras, que també està nominada en l'apartat de millor banda sonora, repassarem les actrius primer nominades a repartiment. Mary J. Blige per la pel·lícula Mudbound, on interpreta Florence Jackson, la matriarca d'una família on els seus éssers estimats són objectius del racisme després del retorn del seu fill de lluitar a la Segona Guerra Mundial. Aquesta actriu també està nominada per la cançó original de la pel·lícula, sent aquestes les seves primeres nominacions a l'Oscar. Continuem amb les nominacions a actriu de repartiment amb Alison Jenny per Iotonia, donant vida a la Bona, la mare abusadora que fa que la seva filla, Tonya Harding, es converteixi en una patinadora de figures de classe mundial, fins i tot arribant a destruir la seva pròpia autoestima. Aquesta és la primera nominació al Premi de l'Acadèmia per Alison Janney. Laurie Metcalf, per Lady Bird, interpretant Marion McPherson, una mare capficada i que, sense parar, intenta inculcar l'autosuficiència a la seva filla adolescent amb idees equivocades. Aquesta també és la primera nominació al Premi Oscar per Laurie Metcalf. Leslie Manville, per El Hilo Invisible, on interpreta una dona que s'esforça per influir en la vida personal del seu obsessiu i perfeccionista germà, així com en el seu negoci de dissenyador de moda. Aquesta també és la primera nominació al Premi de l'Acadèmia per Leslie Manville. I per últim, Octavia Spencer, per La forma de l'agua, interpretant Zelda Fuller, una empleada que ajuda la seva companya i amiga per executar un pla perillós al laboratori del govern on treballen. Aquesta és la tercera nominació a l'Oscar per Octavia Spencer, sempre com a actriu de repartiment. El va guanyar amb Criades i senyores el 2011. I després de repassar les cinc actrius nominades a millor actriu de repartiment, ara anem a veure quines són les que opten a l'estatueta com a protagonista. Comencem per Sally Hawkins, per La forma de l'agua, on interpreta Elisa Expósito, una empleada muda amb una existència solitària que es transforma quan descobreix un projecte secret al laboratori del govern on treballa. Aquesta és la segona nominació a l'Oscar per Sally Hawkins. Per Blue Jasmine, l'any 2013, també ho va ser com a actriu de repartiment. Frances McDormand, per Tres Anuncios en las Afueras, on dona vida a Mildred, una mare ressentida que idea un mètode provocador per motivar la policia a investigar l'assassinat de la seva filla sense resoldre. Aquesta és la cinquena nominació al Premi Oscar per Frances McDormand, que ja el va guanyar com a protagonista per Fargo el 1996. Margot Robbie, per Iotonia, interpretant el personatge real de Tonya Harding. Margot Robbie és aquesta patinadora famosa per la seva destresa artística i que es va veure implicada en el cas d'un atac contra una rival. Aquesta és la primera nominació al Premi Oscar per Margot Robbie. Saoirse Ronan, per Lady Bird, on interpreta una estudiant de secundària que desitja sortir de la seva ciutat natal i deixar la relació, a vegades insuportable, amb la seva mare. Aquesta és la tercera nominació a l'Oscar per Saoirse Ronan. La primera la va tenir quan era una adolescent amb Expiación el 2007. I per últim, Meryl Streep, per Los Archivos del... on interpreta a l'editora del The Washington Post, Kay Graham, que ha de superar el seu dubte si decideix publicar els documents del Pentàgon en un moment crític de la història del país. Aquesta és la 21a nominació al Premi de l'Acadèmia per Meryl Streep i que ha guanyat en 3 ocasions, per Kramer contra Kramer el 1979, La decisió de Sophie el 1982 i La dama de hierro el 2011. I arribats a aquest punt, després de les estrenes, la cartellera, la programació del cinema Montgrí i de presentar-vos aquestes actrius que opten a premi com a actriu de repartiment o protagonista en la propera edició dels Oscars, anem ara al petit format de DVD. I aquesta setmana hem triat com a novetat de la setmana la pel·lícula La muntanya entre nosotros. Història de dos personatges desconeguts que per motius d'urgència en un viatge es posen d'acord per llogar un vol privat. A la meitat del trajecte, el pilot pateix un infart i s'estavellen en plena muntanya. Aïllats i amb alguna ferida, hauran de superar tota mena d'adversitats per sobreviure.
A lo largo de la vida, conocerás a muchas personas que no te afectarán en nada. Pero una sola persona puede cambiarla para siempre.
Puedo volar a donde sea esta noche para llegar mañana por la mañana.
Señor, tengo una idea. ¿Qué hacías en Idaho?
Vine a un congreso médico. ¿Eres periodista?
Rodeados de montañas en cientos de kilómetros.
El piloto no informó del plan de vuelo. Nadie sabe que estamos aquí. Estamos los dos solos. Apenas aguantaremos unos días en estas condiciones, pero nos tenemos el uno al otro. ¿En serio crees que saldremos de esta?
No vamos a morir. Hoy no. No quiero quedarme solo en esta montaña.
Yo tampoco. Podría ser la última persona que ves. La última persona que conoces.
Juntos podremos sobrevivir.
La muntanya entre nosaltres és l'adaptació de la novel·la homònima de Charles Martin, que s'ha encarregat de dirigir Hani Abouassad i que protagonitzen Kate Winslet i Idris Elba. I amb la banda sonora de La muntanya entre nosaltres hem arribat al final del programa. Agraït de l'atenció tècnica de la Lali Giné, i qui us ha parlat, Jordi Orno, us agraeix que hàgiu estat a l'altre costat de l'aparell receptor. Recordeu que demà dissabte, a partir de les 4 de la tarda, segon passi de cine aquí a Ràdio L'Escala. Adéu-siau. Hola, bona tarda. Una setmana més aquí a Ràdio L'Escala, el programa d'informació cinematogràfica de cine. Avui, de l'equip habitual, només en queda un terç. Doncs ni l'Anna ni l'Àngel poden acompanyar-me, doncs se n'han anat a passar uns dies d'esbarjo, i que ben bé que els hi vagi. Per tant, si avui les coses no surten bé, seran culpa només de qui us parla, Jordi Orno. Però si surten bé...
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.